Radio Astel.
Passant de les 5 de la tarda, Pau Gascó, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Mercè.
Què tal? Com estàs?
Molt bé. Ara estic rient una mica perquè vaig sentir l'altre dia en David Balaguer.
Sí, a la caravana.
A la caravana. Vam parlar de les ampolles d'aigua de Radio Estel i estava el cotxe rient. aquests taps diabòlics que tenen les ampolles.
Ah, mira, el Bru Rovira també s'ha queixat, es veu.
Ah, sí?
I l'hem entrevistat fa una estona i també s'ha queixat que es veu que ha vessat aigua per la taula i... I bueno, hem hagut de netejar-ho, no? I també s'ha queixat per les ampolles d'aigua, noi. Sap greu. Però tu ho has aconseguit obrir?
No, però no puc treure... He fet com un xumet. Ara tinc un xumet, no puc obrir l'altre tap.
Ui, si t'escolta el Virgili.
Xumet, sí.
Sí, xumar. Sí, xumet.
Bueno, xumar, no?
Sorbet. Ai. Què? És l'últim dia, eh?
És l'últim dia.
Això ets conscient o no?
Sí.
Què vau fer la setmana passada?
Què vam fer? Pasta italiana.
Sí.
La pasta.
I avui què faràs?
La pasta.
De casa.
Però la catalana.
Ara. Renoi.
A casa passen fideus, pastanagues bullides i ceba a la brasa. Però no sempre és a casa.
No m'ho esperava, aquest canvi.
M'encanta.
Com es diuen aquests nois? Metaplasma és la cançó?
Metaplasma és el nom de la cançó. El grup, el Ferran, és que sempre m'esborra el nom dels grups.
Oh,
no en tinc
pobre
idea.
Ferran.
No, sí, Lo Roquer, no sé què...
Lo Roquers?
Sí, t'ho dic en seguida.
Lo Pardal Roquer.
Ah, exacte, Lo Pardal Roquer.
M'ho ha xivat el Ferran.
Clar, perquè es fa imprescindible, me'ls esborra, llavors, clar, necessitem el Ferran. Si no els esborrés, me'n faria falta el Ferran.
Veritat. I què, Ibera? Què hem de fer amb els ossos?
Doncs, si nosaltres, els catalans, si no disposem, de la imaginació i capacitat de vendre els nostres veïns mediterranis de la península itàlica.
Sí.
Però nosaltres també tenim la pasta com a pilar de la cuina catalana.
Veus?
La cuina tradicional. Entra en competència amb l'arròs. Diguéssim que hi ha famílies, no sé si us passa a vosaltres, a les famílies hi ha una vessant de la família que és pro-arròs.
Sí.
I una altra vessant que és pro-pasta.
Sí.
No? Sempre hi ha la discussió, era, què fem? Fideus a la cassola o arròs?
O arròs.
Tu de quins ets?
Jo dels dos.
Jo soc arròs.
No tinc problema. Et diria que sóc més de pasta, eh? Però, sí. Sí, però l'arròs sí està bo, mare meva.
Bé, és curiós perquè nosaltres hem adaptat unes receptes, la pasta l'hem adaptat a unes receptes, a part dels galets i la pasta de sopa, que també comparteix una part amb aquesta forma de veure els catalans que tenim la pasta, no? Com dos pobles veïns, com pot ser Itàlia i Catalunya, canviem tant la nostra forma de cuinar. Allà és més fàcil, és més comú i gairebé 100%, podem dir que hi ha algunes excepcions, que es cou la pasta amb aigua, i després s'hi afegeix el suc. En canvi, nosaltres coem la pasta amb brou, tant sigui per fer sopa com per sigui per fer plats de fideus, com parlarem avui, que pot ser la fideuà, l'arrossejat de fideus o els fideus a la cassola. A Itàlia és molt poc comú veure posar la pasta directament amb el brou amb què serviràs amb la salsa i coure des de zero. Sí que és veritat que al final de la cocció es pot fer a la salsa, però el que fem nosaltres de posar la pasta en un sofregit i tirar-hi brou de sec, des de zero, i coure-la allà dintre, això no ho fan. I això és, suposo que és una assimilació de com cuinem l'arròs. No? Ningú se li ocorreria bullir l'arròs i després posar-li la salsa o posar-li el suc, no? Aleshores, nosaltres fem el mateix, és com si diguéssim, bueno, com hem de cuinar la pasta? Doncs és curiós que dos pobles veïns entenguem tan diferent. I arribem al súmum de l'originalitat, els catalans, som
La llet.
Ja t'ho dic jo. Amb vinagre.
Sí.
Perquè hi ha un plat que encara se'n va més enllà l'extravagància, que és que fregim la pasta abans de bullir-la. Això és que els italians ni s'ho plantegen.
No s'ho plantegen.
Sí. O sigui, com es pot fregir una pasta en sec, que l'únic que fas és torrar-la, perquè no fas res més que torrar-la, perquè aquella pasta és seca, i després li poses un brou i la bulls.
Clar.
O sigui, això és una singularitat molt bèstia. I només ho fem els catalans, que és l'arrossejat de fideus. Però bé, ara continuem.
Jo, perdona, és que has escoltat Pau Gascó i em ve una gana. Vull dir, és que és horrorós. No, espera't a posar la música. Qui et va venir a veure l'altre dia?
Ai, l'Anna Maria Carulla! Una abraçada si ens està escoltant.
Que ens estarà escoltant.
Anna Maria, segur. Segur. A més, aquesta setmana té una operació de la vista.
Ostres, tu.
I li desitgem el millor.
Exacte, que li vagi molt, molt bé.
Sí, sí.
I et va venir
sí, va venir al Follia. I tant, que guai, que xerida. I se'l va fotre tot.
Sí, i va menjar. I
va fer menú degustació al Rauxa. El menú degustació no tries res. I em va dir, ai, cada plat estava més bo que l'anterior, eh? És una passada. Que gran que és l'Anna Maria. I que xerida i que...
I et va criticar algun plat o no?
No, no, home, no, els cuiners no ens ho fem, això.
No us ho feu, això, vols dir?
No. Jo si em fas el menjar, jo t'estic eternament agraït.
Sí.
Home, no sé que hi hagi alguna cosa...
Sou col·laboratius.
Però constructius. És a dir, escolta'm, sí. Si hi ha alguna cosa que algú no està a punt, o sigui, a punt de sal passat, o... Sí. Si hi ha petites variacions... Tu l'únic que has de fer és acceptar-ho i dir aquest cuiner m'està volent transmetre el seu punt de vista. Si a mi no m'agrada, és una altra cosa, però si està correcte vol dir que aquella manera és com entén aquell cuiner aquell plat. A mi em costa molt anar a casa d'algú i criticar-li alguna cosa, a no ser que estigui, que alguna cosa no estigui, o sigui, que alguna cosa estigui dolenta o que estigui passada de sal o que hi hagi algun inconvenient greu, però si tot és dintre d'uns estàndards, jo entenc que és la seva forma de transmetre-ho a la cuina.
Bueno, doncs una abraçada ben forta.
Sí, una abraçada, Anna Maria.
Que ens estarà escoltant ara mateix. Van portes a Eivissa. Anem.
Amb el golf de Cala d'Or tindrem turistes de preu. Mentre menjaran llagosta, n'altre sopa de fideu.
Oh, sopa de fideus.
Mentre els turistes menjaran llagosta...
I nosaltres?
Nosaltres menjarem sopa de fideus. Jo els hi regalo, la llagosta. La veritat
tampoc
és que
t'agrada?
Sí, però la veig sobrevalorada. Igual que el llamàntol. Llamàntol bullit. La gent es torna loca pel llamàntol bullit. Jo prefereixo uns bons fideus.
Tot, jo
el
tot.
Cap, a mi em dones el cap del llamàntol i em casco uns fideus molt més bons...
No, i tu?
Que la llagosta, que la cua de la llagosta, que la veritat la trobo bastant insípida. A veure, som-hi. Parcs i jardins.
T'has posat tu sol,
Vull dir, sí.
És que, ja, va.
És que us trobaré a faltar.
I nosaltres a tu, però escolta la temporada. Arribarà aviat.
Ei, a veure. Sí, el banquet dels savis d'Ateneu de Naucratis del segle sí. III. Ah, això, que vam comentar amb la Marta que la història de que la pasta venia d'Àsia, de Marco Polo, que la va portar cap aquí. Això és totalment fals.
Un fake.
Home, o sigui... Li vaig comentar amb ella, si som capaços d'inventar el pa, però no som capaços d'inventar la pasta. Home, no és massa verídic, no? Aleshores, el Lefebvre de Villebrun, que va traduir el banquet dels savis d'Ateneu de Naucratis, que és del segle III abans de Crist,
sí.
Ja afirma que el polpos, que esmenta el filòsof Crícip, són els actuals fideus. O sigui, segle III abans de Crist, val? La paraula fideu, se suposa que l'etimologia és molt àrab i és de la paraula fidea, que vol dir créixer. Mm. O sigui, és com quan cous els fideus, no?, que creixen, que s'expandeixen. Arnau de Vilanova, els escrits mèdics que va publicar, ja es anomena els alatria, que és una pasta que ja és desapareguda, tot i que Múrcia encara s'anomena i es fa, però que seria una espècie de pasta semblant als fideus o macarrons, clar, depèn del gruix. I la primera referència cristiana que tenim de fideus és d'un inventari valencià que està en llatí, que és del 1348. Aleshores, la història dels fideus és aquesta, vol dir, descartem que vinguin d'Àsia. Però l'ofici de fideuaire, aquest és una altra història. Clar, la pasta fresca és bastant fàcil. Tu fas aigua i farina... o ou i farina, ho treballes i ho bulls.
Mm.
Però la pasta seca, o la pasta en forma de... Es pot assecar, aquesta pasta fresca, però la pasta que és cilíndrica, tubular o els galets, és una altra història, perquè s'ha de fer amb una pasta molt més densa, que aguanti la forma, perquè la pasta fresca no pots fer formes de fideus, i els motllos per on es tallen solen ser de coure. Aleshores existia l'ofici de fideuaire, que eren persones que feien pasta seca, anaven per les masies o tenien obradors, anaven per les masies, i aleshores les famílies avisaven amb temps i les famílies preparaven la seva pastada de abans de l'hivern, solia ser, de farina amb aigua, i ells venien amb les seves màquines o utensilis i motllos i talladors per anar fent la pasta. I aleshores era com un colador on es posava la pasta, ells se seguien al damunt, que deien que per fer bona pasta s'havia de vindre unes bones posaderes, diguéssim, perquè així sortia millor la pasta. I
perdona, i aquí també deu venir la frase, aquesta persona és de bona pasta.
Ah.
Bueno, no ho sé, ara perquè m'ha vingut al...
La dita que deien era que la pasta es feia amb el cul.
Però en positiu.
Però bueno, perquè es feia servir el pes. Es Clar. Feia servir el pes del cul per fer baixar la pasta i que la pasta anés passant pels forats. Clar,
i si tenies
fent...
un bon cul,
Clar,
doncs,
com més bon
més
cul,
pressió.
Sí, exacte. O sigui, la gordofòbia, però al revés. Gordofília. Aleshores, el 1736 el gremi tenia 78 mestres fideuers, dels quals 53 tenien botiga. Per tant, n'hi havia uns 20 que eren ambulants. La seva patrona era la Mare de Déu dels Desemparats, de l'Església dels Trinitaris, que avui en dia és la parròquia de Sant Jaume, que està al carrer Ferran.
No passa res, passat més d'un mes, mengem fideus, algues i arròs, amb gust de mel.
Home, petit de Calaril.
Sí.
És de Guissona, eh?
Sí?
Sí.
De l'àrea de Guissona?
No, és de Calaril, però... Sí.
A veure...
De l'àrea no crec que sigui.
No. Home, és que s'ho han menjat tot, no?
Tot.
Sí, ho han fet...
És al·lucinant, sí. És al·lucinant. Bé.
Jo no hi he anat mai. Has anat a menjar-hi?
Home, no? I tant.
Sí?
Sí.
Diuen que és una bacanal, no?
Bueno, allò és... Bueno, és que ara sí que fa anys que no hi vaig, però és el que va era una benzinera i després, bueno, doncs és aquella àrea de servei que és tan gran i que menjaves a bufet lliure, no?, de carns. Per, en aquella època eren 5 euros, imagina't, i podies menjar el que volguessis.
Val, falca publicitària.
Te la feies tu, eh?
Falca publicitària.
Sí, 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 de l'àrea de Guissona. Home, jo conec molta gent que treballa a l'àrea.
Sí, no.
Home, i tant, t'ho diràs per proximitat. Però bé...
Anem, sorry, perquè, sí, he trobat unes dades interessants.
Sí.
Tinc un llibre de la història de Sants, i a Santa Maria de Sants, que també englobava Hostafrancs, hi ha un cens en aquest llibre del 1846, que es classifiquen els homes casats, o sigui, els censos eren divertits, només es feien d'homes casats. Les dones, els solters i els nens no importaven.
Fora, eh?
O sigui, els censos era el paterfamília, l'home, heterosexual i tot això. Aleshores, per professions hi trobem un fideuer. El 1846 ens hem de situar que és el principi de la revolució industrial. Eh? A Sants hi havia bastants menestrals. El fideuer, que bé podria ser la família Bogatell, que és tenien la botiga i la fàbrica de pasta, això sí que ho sé, el número 17 de carretera de Sants, perquè un dels seus descendents va estudiar amb mi, i el seu besavi havia sigut alcalde de Sants durant la primera annexió fallida de la vila, del poble, de la ciutat comtal. Aleshores, en aquest cens, que és molt divertit,
per qui podem trobar, no?, d'oficis, diguéssim, o...
He fet una selecció dels més xungos.
Ah, sí, no són oficis, ara ho estic veient.
Sí, són oficis.
Val.
O sigui, estan classificats per oficis.
Sí.
Et diuen professió i número de persones.
Val.
Cens d'homes casats. I aleshores trobes contrabandistes, 3. Diu, a veure, vostè a què es dedica? Dic, jo sóc contrabandista. Molt bé, pren
Perfecte,
nota.
Perfecte, registrat.
Vale. Fabricants de cordes de violí, 1. Saps com es fabricaven les cordes de violí?
Com?
Amb budells.
És veritat, sí.
Clar,
es
feien
sí.
budells. Hi havia a Sants hi havia un fabricant de cordes de violí. D'acord. Camàlics, 4. Mm. La paraula camàlic a mi em fa molta gràcia. Són els xerpes, no? Els que serien els xerpes que fan pujar
la
gent
muntanya.
La muntanya, doncs els camàlics. De professió, pobres.
De professió.
Pobres, 6. De professió, secs, 2. Que no saps si els secs i els pobres eren... O sigui, clar, si eres sec i pobre, a quina classificació posaven, no? Aleshores, i ja arribem a la que més crida l'atenció, que sí que és veritat que reivindica que la creació del barri d'Hostafrancs, que el nom ve d'un poble de Lleida, Hostafrancs de Sió,
Per, com a clar, que és del costat de Guissona.
Veus? Tot va a Guissona.
Tot va a Guissona, avui.
És els gitanos. Llavors, de professió, gitanos, número 6. O sigui, dels més, llavors, com a professió, ser gitano. També podia ser que fossin tractants de bestiar, però...
1846, això.
1846, el cens. I ara anem al tros.
Què vol dir anem al tros?
Pues que anem a parlar dels fideus, no?
Vinga, va. Passat més d'un mes...
Mengem fideus. Abans de començar, i he fet aquí un quiebro perquè havia posat la música malament, abans de començar farem llegirem una poesia del llibre Bon Profit de Miquel Martí i Pol. Ens els mengem fent tàbola, els fideus de cassola. Ah, perdó.
Vols tornar a començar?
Sí.
Joder, espera't. Molt bé.
Ens els mengem fent tàbola, els fideus a la cassola. Llargs o curts són divertits i bons per llepar-s'hi els dits.
Carai.
Quan el suc ens regalima, la mare, de por, s'aprima. Però si ens els acabem, fins perdona que ens taquem.
Et recorden mentre sona la cortina de canuts que en un rogle de veïnes enfilares d'un en un.
Bon profit, eh?
Bon profit, Miquel, Martí i Pol. I aquesta cançó que estem escoltant ara, Entre teles, fils i agulles, és molt curiós. Gràcies a l'aplicació que em va passar en Ferran per trobar lletres que continguessin les paraules fideus, m'ha sortit una cançó d'una persona que conec bastant bé, que estiueix al mateix poble que estiuejo jo, Santa Magdalena de Pulpis. I estem parlant de Xiomara Abelló, que és la guitarrista i cantant d'aquesta cançó que estem escoltant ara.
Inventant-nos personatges vivint el món del revés.
Però és una meravella de cançó, eh?
I tant, em vaig quedar flipant. I m'ha fet molta il·lusió acabar la temporada i posant Xiomara Abelló, Santa Magdalena de Pupis, al poder. Aleshores, anem amb allò de... Comencem amb els fideus a la cassola, com hem dit al poema.
Perdona una cosa, Pau Gascó, que ens estan escrivint i ens estan dient, però avui hi haurà recepta o no?
Carai, sí, som-hi.
Val, no.
Que tres només... receptes porto. No, com però... anem de temps?
No, anem bé, eh?
Ah, que tenim tertúlia, sí, teniu tertúlia avui, no?
Sí, però no preocupis, anem tirant, però vull dir, només perquè l'oient ens preguntava, hi haurà recepta o no?
S'enrotlla molt el Pau.
No.
El defensor de l'oient. Calla, Pau, i explica receptes.
Guarda recepta.
Calla i cuina.
Exacte. Que no ens has cuinat. Perdona, per ser l'últim dia no ens has cuinat res.
No, però com podia portar uns fideus a la cassola?
Jo me'ls hagués menjat, eh?
Vale, comencem amb la recepta més senzilla, els fideus a la cassola.
Va.
Fideus gruixuts del número 4. Vale, aquí podem entrar en diferents. Fins i tot es podria arribar a fer servir... Siguem originals. Podem fer servir coses que no són... Abans tothom feia servir fideus del número 4. Els fideus, quan aneu al súper, hi ha aquella varietat de fideus. Abans ho comentàvem amb la Vanessa. Hi ha aquella varietat dels fideus.
Sí.
Tenim els fideus del número 4. Poden ser amb foradet o sense foradet. Això ja va al gust del consumidor. Però els fideus del número 4 són els que permeten una cocció més llarga i que agafin més gust. Per tant, ingredients. Fideus gruixuts de foradet o sense foradet. Cap de costella. El cap de costella o la costella. També podríem fer servir cap de llom. Però la costella donarà més gust i llavors també haurem de fer xuclar aquella carneta rostida. Podem posar-hi botifarra. Aleshores començarem rostint la carn... I afegirem una mica de ceba, quatre tomàquets, si piquem una mica de tomàquet esmicolat sense pell,
sí.
I amb aquest sofregit de carn, ceba, costell i tomàquets, no hi posarem all. En aquest sofregit no hi volem all.
Per què no hi volem all?
Perquè hi dominarà massa. I és un gust molt suau. En Josep Pla ja ho deia, és un plat que la seva gràcia és la seva subtilesa. Carn ben rostida, un sofregit, que no cal que sigui molt torrat. Un sofregit lleuger, cuit, però lleuger, i el brou. Ja està. Això seria la cocció. Per tant, el que farem és posarem la costella, posarem la ceba, posarem el tomàquet, si podem posar-hi brou millor que aigua, deixarem que faci xup-xup i afegirem els fideus i deixarem que cogui. Clar, aquí les proporcions, en teoria hem de comptar un terç de volum de fideus, o sigui, si posem aproximadament volum o pes, 300 grams de fideus i posarem un litre d'aigua. El que hem d'intentar és que ens quedin uns fideus cremosos, ni caldosos,
bé,
ni secs. O sigui, que tinguin una mica de suquillo al voltant, que no estiguin allò de líquids i que no quedin eixuts. A mi no m'agraden eixuts, que quedin una mica cremosos, d'acord? La de les tres recetes que us porto un de fideus cremosos, un de fideus secs i un de fideus líquids, o amb suc, d'acord? Aquí tenim els fideus a la cassola. Clar, les variacions. Hi podem posar un grapat de pèsols, sobretot si teniu la Mercè a dinar, hi posem un grapat de pèsols i és com la criptonita, ni els tocarà. També hi podem posar un grapat de camassecs,
sí.
D'aquells moixernons que diem que no són moixernons, que són els camassecs, les carreretes seques que venen al súper, les hidrateu i aquella aigua que heu fet servir per hidratar la podeu afegir al brou de cocció. O podeu posar-hi safrà, també. El que no aconsellaria és vins o espècies, perquè tindria molt de sutilesa.
Tu no ets molt de posar vi, no?
Sí, sí que, soc, sí? Sí que ho soc. Però en aquestes, també, a mi, la cuina tradicional, el vi per beure, no per cuinar. Vi ranci, sí.
Mira, com la Paula Moreno, perdona, que encara no ho havíem dit, però ja està aquí, ja la tenim de nou treballant.
Molt bé, aleshores, és veritat...
Sí, el Pau és com buscant a la Paula.
Aleshores, hem fet els fideus a la cassola. Anem amb la fideuà.
Espagueti, macarroni, tortellini, ravioli, sopes i amanides, fideuà amb alli, oli, carn de xai, llum de porc, tot molt ben rostit, salses variades, arrebossats i del pollast al pit.
Apa, tu, vinga.
Clar que sí, fideuà amb alli, oli. A veure, aquí...
Fideuà amb alli, oli. És que, clar, el debat no existeix, no?
Ui, tant, que existeix debat.
Per l'amor de Déu. Sí, però si no poses, si no poses
però
alli,
oli...
Però
tu què entens per fideuà?
Com que vols dir que entenc?
Clar.
Fideuà...
Què és la fideuà?
Els fideus així, curtets, finets, no?
I secs.
I secs, sí.
Pues això no és fideuà. Toma ja!
Per una vegada que sabia alguna cosa.
No, perquè és que... Avui ho he posat, ho he dit...
Veure, ho has preguntat.
Els esquimals... Els esquimals, diem, la gent diu que tenen 7 noms per distingir els tipus de glaç, no?
Sí.
I això identifica, com deia Wittgenstein, no? Els límits del meu llenguatge són els límits del meu coneixement. I nosaltres, a qualsevol cosa que li posem fideus, li diem fideuà.
Sí.
Perquè ens agrada el nom.
Sí.
No és així. La fideuà és un plat que va néixer al Grau de Gandia, a la Safor. És un fideu que es fa amb fideu gruixut, el fideu del número 4, com el del fideu a la cassola, i es fa caldós.
Bo.
I se li posa rap, escamarlans...
Tot.
Gambes...
Sí.
O sigui, no s'assembla en res el que vosaltres penseu que és fideuà. El que vosaltres penseu que és fideuà és rossejat de fideus, però com que el nom ens agrada...
Encípia.
La fideuà, llavors dius, hòstia, hi ha una cosa que m'agrada, que porta fideus, i hi ha un nom que m'agrada que es diu fideuà, doncs li dic fideuà el
però
que m'agrada i ja està.
I Pau, llavors, què és el que nosaltres creiem que és fideuà?
Rossejat de fideus. Aleshores, anem amb el fideuà. Fideuà, fideu gruixut del número 4 i brou de peix. Punto! Només les tallades. Què passa? Que el problema està amb el brou de peix. Us en recordeu quan vam parlar de la cuina marinera que els mariners feien un brou amb patates i el peix de roca i un cop escorregut allà hi cuïen l'arròs o els fideus? Doncs amb aquell brou tan ric,
que bo.
Amb allò es bullen els fideus. I al damunt se li posen rap, escamarlans, gambes, també s'hi poden posar algunes petxines com almejas, cloïses, i això és una fideuà, i queda caldosa, ha de quedar caldosa. Aleshores, la proporció seria, si hem dit un litre per 300 grams, aquí estaríem al voltant de 1,3 litres per 300 grams. Però continuarem fent servir el fideu del número 4, amb foradet, en aquest cas, sí. En l'altre us deia que podeu triar si foradet o no, en aquest amb foradet. I ara tornem a recuperar aquesta cançó que ha posat tan xula, perquè m'he quedat sense músiques.
La número 5.
La número 5. I ara anem amb el rossejat de fideus, que és el que tu creus que és el fideuà. El rossejat de fideus és aquesta recepta singular de Catalunya en la qual fregim la pasta abans de bullir-la, cosa que ningú país, ni a Xina, ni a Vietnam, ni a Itàlia, se'ls ha ocorregut fer. Som els grillats número 1. Es fregeix el fideu. Què passa? Que la primera elaboració que farem és fregir el fideu. Ah, escolteu-me, no feu servir el cabell d'àngel. Hi ha gent que el fa servir, queda massa pastós.
Però què vol dir el cabell d'àngel?
El fideu és el fideu número 0. Hem estat treballant fins ara amb el fideu número 4.
Sí.
I llavors, hi ha gent que fa la fideuà... Perdó, m'equivoco jo fins i tot, eh?
El rossejat
de fideus amb el fideu 0, que és el cabell d'àngel. Però és massa... Com que ha de bullir, queda massa cuit i aleshores es pot quedar pastós. I si bullim poc, agafa poc gust. Per tant, la meva recomanació, fideu del número 2, val? El fideu del número 2 el fregirem i podem ficar uns grans d'all sense pelar a l'oli. Fregim els fideus, ben fregidets. Aquí, si voleu anar segurs, poseu més oli del que cal, perquè el que podem fer és, un cop està fregit, ho podem escórrer. Aleshores, a l'escorre traiem l'excés d'oli. Aquest oli el podem recuperar per altres coses. Ho tornem a posar a la paella i ho mullem amb brou de peix. La proporció, el doble i una mica més. Si posem 300 grams de fideus, podem posar 600, 700... Podem anar afegint caldo perquè el que volem és que ens quedin ben eixuts. Perquè una de les característiques que té l'arrossejat de fideus és que quan està acabat, tots els fideus queden de punta.
Bo.
I això com s'aconsegueix? Fent que es quedin ben eixuts. A l'aixugar-se es contrauen. Hi ha una tradició a casa. Els avis, que són així molt catxondos, sempre deien que es treia un retrat de Franco i se'ls ensenyava el rossejat de fideus, llavors tots els fideus es posaven trempats cap a dalt.
Cap bueno, amunt.
És igual. Aleshores...
Això ho feu encara?
No, ho diuen.
Ah.
Això ho diuen els homes que no tenen ni idea de com es cuina, però bé. Aleshores,
qui cuina a casa teva, Pau Escó?
La Pili. A casa dels sogres, la Pili.
No, a casa teva.
A casa meva, ningú. Bueno, la meva dona i jo, però poc.
Poc.
Amanides i... Som molt pim-pam, tenim molta feina. Entre fer guions i anar a treballar.
Clar, és que...
Qui vols que em passi el
guions,
dia cuinant?
Guions, és que...
Aleshores, hem dit la recepta del rossejat de fideus. Fideus del número 2, grans d'alls, ho fregim, ho traiem. El brou, igual que amb el que passa amb la fideuà, fem un brou ben potent. El sofregit, si us hi fixeu, no hi he ficat ni sofregit ni a la fideuà ni al rossejat de fideus. Per què? Perquè el sofregit el podem posar directament al brou i així ens donarà gust. Un cop acabat, podem acompanyar-ho amb allioli. També podríem posar-hi unes sapiones o uns calamarsets perquè hi hagi algun
toc de peix.
Sí, algun estúpid, perquè no s'hagi de pelar, sigui fàcil. Jo recordo, de les primeres impressions que tinc gastronòmiques va ser menjar-me un rossejat de fideus a Sant Carles de la Ràpita, a la Ràpita ara, que em va portar al cel. O sigui, i érem sapiones, era rossejat de fideus, sapiones i allioli. Vaig tastar allò i dic, ostres, això està molt, molt bo.
Prou.
Ah, per cert.
Què, encara més?
He preparat un petit comiat.
Ai, sí? Unes paraules?
Sí. Ens acomiadem tot desitjant-vos un bon estiu. Ple de sobretaules i digestions plaents, migdiades i vespres a la fresca. I recordeu sempre que cuinar és un acte d'amor.
Tu reparteixes molt amor. Ets un creatiu
de
l'amor.
Tot i plen.
Escolta, Marta Jarque.
Què tal?
Noi, és que a mi se'm fa la boca aigua. Jo ja no...
Amb el Pau?
Bueno, amb tot el que diu en Pau.
No,
diràs...
clar, jo he vingut, no, jo he sentit...
Que, perdona, però és que tenia... Perdó, però és que tenia el dinar mig fer i saps què tenia de dinar?
Fideus.
Sí.
No.
I ara me'ls acabaré. T'agafaré un moment,
Sí que tenies fideus.
Ara van cap a la tertúlia esportiva, però vull parlar amb tu.
Ah, molt bé.
Menjant uns bons fideus. No deies,
compte, les cites, menjar fideus pot ser perillós, Perquè se't comencen a destirotar i se't poden posar l'ull, els fideus, xuclant.
Però, perdona, però a la Xina, abans que parlaves tu, els fideus, ara que deies que era com el fet de créixer, hi ha la tradició, els fideus, que... Saps com mengen ells?
Sí, fent soroll.
I quan més llarg el fideu l'absorbies, més llarga seria la teva vida. Aquesta és la filosofia que tenen els xinesos.
Doncs els catalans ho tenim xungo,
Sí,
perquè, de fet, a Itàlia, quan vaig viure a Itàlia, allà no hi havia fideus.
Sí.
I què havia de fer? Comprar espaguetis i trencar-los. Que, de fet, Ignasi Domènec, el llibre La Teca, que és de principis del segle XX, el que recomana com per fer fideus a la cassola és comprar espaguetis... i trencar-los, perquè no hi havia fideus. Són tan peculiars. Una cosa que és tan normal per nosaltres com els fideus,
sí.
I no en tenim.
Això que deies del Japó, Mercè, doncs Japó és el país amb l'esperança...
La Xina.
Doncs no he dit res.
A la Xina és.
No anava a dir que el Japó és el país amb l'esperança de vida més llarga. Dic, però hi ha res, això ja em destiro, és la teoria.
La dona més vella del món és catalana, no?
Digue'm.
La dona més vella del món
però
és catalana.
Però estem parlant d'una mitja. Clar, que hi ha els fideus, això ens destirota molt la... Ens trenca el promig.
Bueno, escolta, Pau, és que moltes gràcies.
A vosaltres.
Porta't bé aquest estiu.
Aquesta cadira la canviareu, no?
Mira, el Manonelles m'ha dit el mateix. Què feu amb aquesta cadira? Tots balleu.
És que vas baixant.
Va caient avall.
L'he aixecat, durant la secció, l'he aixecat com 4 vegades.
Has fet un
sí, potser és per persones més primes, com la Vanessa, però no... Clar, és que pobreta,
bueno,
la cadira.
Escolta, que vagi
també
bé
l'estiu. També necessita vacances, la cadira.
Ui, tant que necessita vacances. Sí, sí, tots de vacances i tornarem ja la temporada que ve. Moltíssimes gràcies, de debò, eh?
A perquè vosaltres.
Aquests, aquests dilluns de bona teca, que siguin per molts més.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.